A Ràdio Maricel, a cel obert.
Un quart i mig de 12 del matí, des d'ara fins a les 12, l'hora d'Europa, com sempre, amb Joaquim Millán d'Eurolocal. Joaquim, bon dia.
Molt bon dia.
Amb en Joaquim, que estrena cascos. Estrena cascos, perquè clar,
sí, sí,
aquí
sí.
Més dels col·laboradors que sempre es posa els cascos, perquè clar, hem d'escoltar els convidats que sempre entren per via telefònica. A veure, Joaquim, veu... Ho comentarem al final del programa, però veu fer l'Europa en blau, oi, aquest
sí.
Cap de setmana?
Sí, el vam fer a Calonja, com cada any, bueno, des de fa 5 anys, tampoc massa, però déu-n'hi-do ja, comencem a consolidar aquesta trobada, que és una mica la trobada final, podríem dir, de l'any acadèmic i una mica una trobada... Jo dic informal, no perquè sigui informal en quant a les formes, sinó informal en el sentit de que és una trobada en la qual ens permetem doncs, convidar a ponents que d'alguna manera trenquen una mica allò de l'esquema formal de les jornades de tota la vida, sinó que en un entorn com és el Castell de Calonja, primer dissabte de juliol, previ estiu, etc., doncs puguem tindre unes ponències i un debat amb els assistents, que també és una de les coses que primem, que sigui realment enriquidor, diferenciador a altres trobades i que a més es diguin coses d'aquelles que dius, home, per fi algú ha dit això d'una manera clara, no? I llavors, per això també és una trobada que amb la cinquena edició s'ha consolidat aquest any, a més amb el primer premi Francesc Gambús que s'ha otorgat a l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya, també per aquest periodisme compromès, crític, però sempre tenint en compte que el projecte europeu, fins que no s'inventa una altra cosa, és un bon projecte per tirar endavant una Europa que després de la Segona Guerra Mundial i fins ara doncs, ha tingut una transició que ens ha portat una zona de confort, un espai en pau, progrés, democràcia, que també ara, i això sortia en aquest debat aquest dissabte, doncs s'haurà de posar les piles, entre altres coses, perquè per exemple parlem d'una Europa democràtica i es parlava de que de principis d'aquest segle, de l'any 2000 al 2025, doncs allò que en diem democràcia plena, hem perdut la meitat de territoris que d'alguna manera exerceixen la seva gestió en democràcia plena, perquè doncs, tenim altres democràcies, no? I quan parlem de democràcia plena, parlem de la nostra, que també té les seves fissures i les seves crítiques, amb la qual bueno, també veiem una mica doncs, que el món està canviant, ja ho dèiem en els anteriors programes, però també des d'aquesta perspectiva de com gestionem els col·lectius, les comunitats, els estats, regions, ciutats, digueu com vulguis, també estem en un moment que les noves tecnologies també ens ofereixen altres eines que en teoria haurien d'ajudar a una millor gestió i a vegades no deixa de ser una eina per manipular la ciutadania amb voluntats, amb un sentit o amb un altre, i inclús moltes vegades doncs, amb notícies que sense verificar-les són fake news des del minut zero. No? I això també dificulta molt que hi hagin uns resultats que suposin el que la ciutadania en general percebi, que les institucions funcionen, que gestionen, bueno, que poden fer-ho millor o pitjor, però com a mínim és una eina que es considera útil per poder gestionar, i en aquests moments especialment la gent jove, doncs no ho pensa així. Hi havia una anècdota, i aquí acabo, d'una de les sessions que va haver-hi, que vam tindre, que en aquest cas vam convidar a l'Oriol Bartomeus i que parlava en un moment donat, ell és politòleg, i parlava un moment donat que havia fet enquestes i havia tingut molt interès en parlar i amb gent jove i tal, i algú li havia dit una cosa, diu, mira, tinc una idea, hauríem d'agafar 4 anys de dictadura per solucionar els problemes i després tornar a la democràcia, que és una mica el que ens sentim més còmodes. Per tant, intuïa que la democràcia no solucionava els problemes, no? Amb la qual cosa deia, és que, i aquesta proposta que va fer aquest jove, un moment donat, amb aquell entorn que estàvem nosaltres parlant, vull dir, la majoria la va donar com a bona, com una bona solució, no? I 4 anys de dictadura, solucionem els problemes i després tornarem a la democràcia, que ens sentim més còmodes en democràcia, no? Imagina't tu, un moment donat, com a anècdota, això també ens hauria de fer pensar.
Doncs això ens servirà per saludar des de Lleida, com sempre, l'Albert Balada. Albert, bon dia.
Hola, molt bon dia, com esteu?
Molt bé, estàveu escoltant en Joaquim?
Sí, l'escoltava, sí.
I què us sembla aquesta anècdota? És a dir, aquesta percepció de dir, mira, parem una estoneta a la democràcia, posem dictadura durant 4 anyets, que total ens arreglaran les coses i després ja tornem a la democràcia.
No és cap bajanada, no, aquest tipus de comentaris. La idea que no és nova, és que hem confós el concepte de democràcia amb el que estem tenint, és a dir, bueno, anem a votar cada 4 anys, els partits s'esbatussen, diuen coses, la democràcia és gestió. I el que li deia aquest jove, el meu estimat Oriol Bartomeus, havíem sigut companys durant molts anys i ens coneixem, ell és un expert en temes d'anàlisi social i anàlisi d'enquesta i anàlisi d'estudi, li estava dient això. Què li deia? La democràcia no gestiona. No gestiona i no gestiona bé. Si ens anem amb una dictadura, clar, nosaltres, els que som una mica grans, les dictadures les tenim a prop, no? Tenim la franquista, tenim Segona Guerra Mundial i tal, la tenim present, no? Si és jove segurament no ho té present, però ell feia la lectura de la democràcia no és gestió. Per tant, necessitem una gestió seriosa, una gestió ferma. Després ja tornarem a esbatussar-nos i a dir bajanades. Parlava d'això, parlava sí, de gestió. Clar. I segurament el Joaquim estarà d'acord amb mi. Un dels greuges, com que estem parlant d'Europa en aquest programa, un dels greuges europeus és la gestió. Sí, s'ha burocratitzat de tal manera tot això que la gestió és més que discutible. Pugui ser. Però això ens passa al nivell més petit. O sigui, anem a qualsevol ajuntament, no et solucionen els problemes.
Bueno, ja estic d'acord amb tu, Albert, la percepció és aquesta, és a dir, jo fa temps, i amb això coincidíem, dèiem, l'administració pública és garantista. Sí, estem parlant de diners públics i a més estem parlant de la legislació que d'alguna manera és la que és el sistema que tenim per garantir un estat de dret, igualtat d'oportunitats i tot el que tu vulguis. Però en el moment que l'administració pública garantista es converteix en lenta, en burocràtica, etcètera, etcètera, és ineficaç, ineficient per a la ciutadania en un món que va més ràpid i que el món privat va molt més ràpid i que el món social va molt més ràpid i que, clar, el món públic va molt lent. Llavors, clar, la gent al final percep d'un ajuntament no funciona, perquè clar, li ha rebut una resposta cap d'un any que poder aquelles obres que volia fer a casa per canviar la cuina ja s'ha gastat els diners per un viatge o ja no, ja és obsolet o ja realment, o m'ho he donat per arreglar una cosa davant de casa del carrer, clar, s'ha de fer un informe, no sé què, planejar-ho, tal, i al final dius, bueno, aquest senyor que estarà 4 anys governant ni tan sols ho podrà fer en el seu mandat, vull dir que per tant, escolta'm, saps? I això és el que la gent percep com ineficaç i ineficient aquest
clar,
sistema.
Sí, però et voldria fer un matís, Joaquim.
Digue'm.
Tens raó, és percepció, però no només és percepció. O sigui, la percepció podríem dir, bueno, pots tindre percepcions encertades, pots tindre percepcions equivocades, però no és només la percepció en si, és que realment és així. O sigui, perdona'm el matís, però és que com que s'està dient molt això, no, és que és una percepció que teniu, no, això no és veritat, no. És, realment és així.
Sí,
per això et deia, qualsevol ajuntament, en lloc de... bueno, va, mira, escolta, anem a refundar tot el sistema que tenim nosaltres d'ordenances i les fem de noves. No, tenen ordenances, fan ordenances, no deroguen ordenances. Per tant, quan fas qualsevol cosa, com dius tu, una obra a casa teva, a lo millor tens 5 ordenances que t'estan aplicant. perquè no se n'ha derogat cap de les ordenances, i parlem a nivell municipal, no? Uh-huh. Pues imagina't com ho vas complicant, si llavors te'n vas a diputacions, si te'n vas a l'Estat, si te'n vas a la... Bueno, pues és absolutament dramàtic, no? Per això, tornant a la idea que porta'm aquesta llarga conversa que tenim ara, el jove està dient, això no em serveix, potser que valdria que hi hagués algú o alguns que diguessin, prou, això es fa d'aquesta manera. Perquè en realitat ens convindria això, eh? No estic parlant d'acceptar la cosa de dictadura. Ens convindria que diguéssim prou.
No, i un jove que viu en un entorn de xarxes socials que tot és immediatesa, a més. És a dir, i com tu deies al principi, no té, ho deia el Joan, no té la comparativa, no té l'historial, perquè no l'ha viscut, és una persona jove d'ara i que viu amb unes altres maneres de pensar, amb unes Clar. Altres eines, amb uns altres tempos, amb uns altres timings. Jo sé, perquè, per exemple, a vegades amb els meus fills de 21-23, ara ja no tant, perquè comencen a entendre una mica això, però els hi ha costat, perquè evidentment viuen des d'una altra perspectiva. Jo els deia, doncs anem a passejar. Bueno, passejar a on? Per què? Com? Quan? Si no, no surto de casa, digue'm el què. I per nosaltres passejar és senzillament gaudir del temps, passejar, saludes algú, pas... Llavors, el seu timing, el seu temps, és un temps que volen saber què volen fer, perquè com que tenen tantes opcions, a més, per fer coses, dius, bueno, digue'm amb què imparteixo el meu temps. I per nosaltres poder no és tan important això. I llavors... també la gestió, també el dia a dia, també la política, fa aquest esbiaix que no se senten implicats, digo jo, eh?
Permetem una broma, sí, Joaquim, t'estàs fent gran.
segurament. Bueno, ja toca, d'això es tracta també.
L'opció del temps d'algú que es fa gran i l'opció del temps d'algú que és jove és completament diferent. No té absolutament res que veure. Tu, a lo millor... Bueno, tu perquè encara tens una vida molt activa, però els que ja no la tenim tant, que es programaven 23 coses al dia, ara ho veiem com una aberració, no? Perquè què fas? Un jove va així, 23 coses al dia, no? I ell ha de saber a tal hora que faré, i a tal hora que faré, i a tal hora que farem, qui em trobaré, quanta estona estaré, què faré. Clar, són percepcions, són visions del món completament diferents. Perdona'm el tall, eh? Que,
no, totalment encertat.
Puc haver estat una mica irreverent, però t'ho havia de dir perquè, clar, ens mirem els joves, i tu que tens fills, i jo que tinc fills, no ens els mirem, i a vegades els veiem com a bitxos raros, no? Perquè és que, clar, jo no t'entenc, no? No és la incomprensió, eh? És el fet de dir, ui, carai, però si el teu ritme no és el meu, efectivament, el seu ritme no és el nostre, de cap manera.
Sí, el que passa és que és veritat que entre generacions això sempre ha passat, és a dir, la generació dels joves mai entén la dels seus pares, i la dels pares no entenen la dels joves, però això passa ara, ens ha passat a nosaltres, va passar als nostres avantpassats, és a dir, sempre en la història hi ha aquesta dificultat de comprensió intergeneracional. Una altra cosa és, i a partir del que comentava l'Albert, és evident que doncs la democràcia té un problema de gestió. Però clar, aquest problema de gestió és perquè hem anat posant tota una sèrie de garantismes, de barreres, que fan que això, que tenim moltes ordenances i se les ha de mirar molta gent per garantir que en principi la cosa, diguem, no hi hagi desviacions que no volem.
No,
cosa que teòricament en una dictadura, doncs clar, no passaria, però ja sabem tots per experiència que diguem, la corruptela és gairebé més senzilla també amb la dictadura que la democràcia. Però aquesta percepció probablement no la tenen, Albert.
Bueno, a veure, el que acabes de dir de que era més senzilla amb dictadura que amb democràcia, no ho sé, eh? Visto lo visto.
Sí,
per això jo també...
Sí, m'he llançat massa a la piscina sense aigua.
Sí, jo també he pensat, dic que el Joan s'ha llançat avui.
Digues.
Jo el que us volia comentar és, a veure, per exemple, i el Joaquim m'entendrà, que ve de l'àmbit del dret, no? Quan un tema estava com a massa legislat, què es feia? Vinga, va, doncs anem a fer una llei reforça per posar-lo tot en comú i tal, no? Això no passa. Avui no està passant, això. Avui no veus a nivell municipal, ja dic, no dic a nivell estatal, que també, però a nivell municipal o a nivell europeu, vinga, anem a refundir tot el que tenim legislat sobre aquesta matèria perquè quedi molt clar i, a més, si podem, anem-ho a simplificar. Fins i tot amb una cosa que forma part també de l'identitari dels joves. A Europa s'ha decidit que la intel·ligència artificial sigui dèbil. Per mi és un error, perquè la intel·ligència artificial aplicada a l'administració pública facilitaria moltíssim tot plegat. Jo suposo que tots tres perdoneu, fem tràmits amb l'administració, tràmits online, i la veritat, una complicació absoluta, perquè no funcionen, perquè se't pengen les pàgines, perquè a més te diuen, bueno, aquest tràmit el veniu i el feu aquí en directe, en persona. Perdoneu, això un jove no ho pot entendre, però és que un adult tampoc.
Mm-hmm. Certament.
Sí, clar, allò que dèiem, dictadura de democràcia, no, si el concepte és gestor, és a dir, el jove el que té clar és que la democràcia, que és allà on viu, li està dient, això no gestiona bé, necessito una altra cosa. No, pots necessitar el mateix model democràtic, l'únic que passa és que s'ha d'investir d'aquells valors que ha perdut, que són els valors de servei, que són el valor de garantia, com deia el Joaquim. Són tot un seguit de principis i valors que els estem perdent. El ciutadà va des de que van entrar a les escoles de negocis amb tota aquesta història de la gestió democràtica, el ciutadà estava considerat un client. Suena això, no?
Sí, i tant.
Es considerava que... No, senyor, el ciutadà és l'amo. Els ciutadans són propietaris d'aquesta història.
I això, per exemple, les empreses privades ho tenen clar, perquè el primer que fan és consultar amb proves pilot, amb el que sigui, els consumidors, per saber que aquell servei i aquell producte, quina acceptació té, com l'haurien de vendre millor, com seria i tal. I després fan les seves campanyes de màrqueting, com també es fan política. Però mira, hi ha dues coses que per mi són importants. Una és el tema de que tu saps la figura del legislador. El legislador no s'ha perdut, la figura del legislador. El legislador legislava amb un interès de la ciutadania. Avui en dia el que fa de legislador, que no és legislador, ho fa un interès polític del moment vital del partit que governa, que no sé què, que no sé quantos. Per tant, ja comencem que quan comencem a legislar ja no ho fem amb un interès realment de la ciutadania, sinó amb un interès polític del moment. Vale? Això ja és un problema que tenim. I el segon, tornem una mica al que deia el Joan i veníem abans, no? Del tempo, no? Els tempos, no? És a dir, quan tu a l'àmbit privat et resolen les coses amb un temps acceptable, no entens que l'àmbit públic ha de ser garantista, sí, però aquest garantisme és l'excusa per que allò es resolgui amb temps a vegades indefinit, i això els hi passa als propis polítics quan prenen una decisió i la diuen, que després diuen ostres, he dit això, he enllaçat a la piscina com el Joan abans, tindrem la piscina municipal en 2 anys, i pensen ostres, 2 anys encara no tindré el planell per començar, amb la qual això no pot ser, perquè evidentment ens passa ara mateix que s'inauguren edificis públics amb unes tecnologies que ja són obsoletes, perquè s'han tardat tant a moment donat a inaugurar, que aquell hospital ja el que està oferint com una novetat resulta que ja és una novetat, perquè la innovació avui en dia va tan ràpida que, i aquest hospital ha anat tan lent en inaugurar-se que vull dir que és un contrasentit, no? I estem parlant de diners públics també, llavors aquest és un tema que no acabem d'entendre.
No, estic totalment d'acord amb el que estàs dient. Clar, llavors, imagina't, i tornem a l'inici de la llarga conversa, imagina't això des de la perspectiva d'un jove que diu, bueno, doncs això, escolta, no em funciona, ho hem de canviar. I, a més, la paraula canvi està venint per aquí, en els joves, no? El model democràtic comença, no sé, que no és veritat, però és cert, aquí sí que és una percepció, no? Allò que dèiem de la paraula percepció, que significa, no? Ells sí que tenen la percepció que la gestió és equivocada, ja no voldria dir dolenta, simplement equivocada, ja no em serveix. I efectivament, tindran tota la raó. A veure, jo recordo, us ho posaré per exemple, jo em vaig canviar fa 4 anys de casa, a mi em va costar 3 mesos que pogués fer el canvi de domicili a l'Ajuntament, a l'empadronament, electrònic, no dic presencial. Dius, 3 mesos? 3 mesos necessita per fer aquest canvi, quan veus que per altres coses aquests canvis d'empadronament són molt més ràpids, saps? Vull dir, dius, bueno, pues, no sé jo, Bueno, pues, si jo no he dit res, simplement feia el comentari públic ara i perquè ve el cas, però jo no he dit res, però en canvi els joves s'enfaden, com ens enfadàvem nosaltres a la nostra època,
D'acord.
I llavors què passa? Doncs a mi no m'interessa que aquesta gent que està governant faci això. Segurament el que va fer l'ordenança, o va fer o va crear per legislador, perquè l'ordenança no deixa ser una part baixa de la legislació, no va preveure això, no? Doncs bé, si saps que això passa, canvia-ho. i amb moltes altres coses, eh? I hem tingut problemes amb aquest país, hi ha hagut riades que han matat gent, per no fer no sé què, no?
Correcte.
O per carregar-nos coses que representen que eren franquistes, no? No sona tot això, no? Bueno, i Europa no podria tornar a l'Europa del 52, per exemple, on protegia els productes agraris de tots els països? No, no és carregar-se a Europa, és tornar a les fonts, tornar a la base, perquè és just el que no està fent. Avui, si li pregunteu a qualsevol pagès català, espanyol, francès, italià, que és per amb ell Europa, dirà res, perquè m'està perjudicant. Perquè, clar, quins tomates menjarem? Marroquins, no? No mengem els tomates nostres, no? En canvi, la Unió Europea, bueno, les comunitats econòmiques europees d'aquella època protegien la producció pròpia, no? No sé per què ha canviat això. No sé si és allò de que hi podia haver coses entremig, no? Que afavoreixen que això canvi. Va, per tant, la gent se'n dona compte que aquesta gestió... No li va, parlant de gestió, ja no parlo de malversació, ja no parlo, només parlo de gestió. Perquè tinc que afavorir tercers països quan resulta que jo tinc una producció de determinats productes que me'ls has de protegir. Si no te n'has donat compte és que t'has equivocat, per tant ho has de canviar. És gestió.
Per tant, una miqueta ens hem quedat amb la amb un cert cofoisme per part de les generacions més grans, de dir, bueno, el sistema és aquest i està i funciona, i les generacions més joves són les que estan qüestionant aquest model que els més grans, diguem, ja donen per fet.
Com sempre ha passat, d'altra banda, no? Perquè ens donen, nosaltres, diguem, ens hem acomodat, ens passa, per edat, ens hem acomodat, això ja ens va bé, i els joves són els que veuen, per la seva velocitat de vida, que això no va bé, que això no està funcionant. Per això dic, no parlo de corrupció, que també hi és, no parlo d'aquest tipus de coses, parlo de gestió.
La gestió
és deficient, molt deficient.
Albert, si us sembla, introduïm en aquest punt del debat a Pau Solanilla, que doncs, també és tertulià d'aquest programa i que estava en aquestes jornades d'Europa en Blau. Pau, bon dia.
Hola, bon dia, encantat.
Com veieu, estem estirant del fil del que es va dir en aquestes jornades de Calonge, especialment sobre aquesta idea de que hi ha un determinat nivell o que en un determinat nivell de gent jove que ja comencen fins i tot a qüestionar obertament el sistema.
Efectivament. Jo crec que hem de ser conscients, ara escoltava la conversa, i jo crec que les coses estan canviant i canvien molt ràpidament, no? A banda de que la memòria, diguem, la memòria pública o la memòria col·lectiva és feble, però els canvis són tan ràpids i tan disruptius que en aquest cas les generacions joves no reconeixen i tampoc tenen un respecte, diguem-ne, a cap a solucions o polítiques que venen de temps enrere i que ells consideren que són part del seu problema o són obstacles pel seu desenvolupament personal i professional. En aquest sentit, jo crec que hi ha un gran canvi, que és la crisi financera del 2008-2012 va fer que un parell de generacions de joves hagin vist com aquella màxima de dir estudia, esforça't i vindran els resultats, tindràs treball, tindràs oportunitats. Aquest paradigma s'ha trencat, no? La gent ha estudiat, o ha fet formació professional, o fa sobretot universitat, i veu que la seva projecció de vida serà pitjor que la dels seus pares, no? Amb nivells socioculturals més alts, educatius, etc. No? És a dir, que l'ascensor social s'ha trencat. Per tant, hi ha un primer trencament de la confiança en el sistema. I la segona és que les tecnologies disruptives han vingut a crear espais de deliberació o d'interacció desintermediant a les institucions i a les organitzacions. No? Llavors hi ha d'una banda una deslegitimació del sistema perquè és incapaç d'oferir-los un horitzó de progrés, i l'altre, una desconfiança, o veuen a les institucions tradicionals com a culpables o part del problema, dels problemes col·lectius i dels seus particulars. No? És a dir, és una desconfiança en el sistema. Podríem dir que els joves s'estan tornant antisistema, si puc dir d'aquesta forma, no? Perquè no som capaços de donar respostes als problemes que tenen.
Mm-hmm. Correcte. Abans comentàvem una de les conclusions d'aquest debat d'Europa en blau, precisament abans parlàvem d'Oriol Bartomeus. Oriol Bartomeus va dir: mai des de 1989 un grup d'edat havia estat tan alineat amb l'extrema dreta com els homes menors de 25 anys aquest darrer any.
Efectivament, però hi ha un cert nihilisme, no? És a dir, si tu no confies en que el futur serà una mica millor que el present, si no confies en les institucions, si no tens institucions democràtiques, alguna institució democràtica que mantingui un vincle emocional o de reputació amb els joves, això genera uns espais emocionals buits, i l'extrema dreta ve a reconfortar aquests espais emocionals dient: escolta, jo sé el que et passa i sé de qui és culpa del que et passa, que són els partits tradicionals, les institucions democràtiques, tots són uns corruptes, i jo t'ofereixo tornar a un passat, que no tornarà, és evident, on la tradició, la identitat, la religió, la pàtria, la família, no? És tornar a los, com es diu en anglès, the good old times, no? Als vells bons temps. No? És a dir, ve d'anar a reconfortar emocionalment a una generació que no té referents. No? I tot això, amb una comunicació emocional digital molt viral i molt efectiva.
Aquest discurs és imbatible per la resta?
No. Jo, i en aquestes jornades, jo vaig defensar, i en algunes publicacions que tinc, la clau de volta és reconstruir la idea de progrés. El progrés, que no és un terme d'esquerres o de dretes, no? El progrés, no? És a dir, si nosaltres projectem un futur que serà inevitablement pitjor que el present, hem perdut la batalla. És a dir, hem de reconstruir un relat de que un món amb progrés, amb competitivitat, amb sostenibilitat, amb equitat, és possible. És difícil, però és possible. No? I una fulla de ruta per intentar fer-ho. I això és una gran coalició entre forces, si em permeteu, centre-dretes i centre-esquerres, que reconstrueixin aquesta idea de progrés col·lectiu, no? De l'interès general. Si fem això, tenim una oportunitat.
Correcte, però de tota manera, veient el nivell del debat curtplacista de les forces polítiques, sembla molt difícil aquest consens.
Efectivament, diguem-ne, perquè torna a primar, no? la cuita, la baralla, l'interès particular per sobre de l'interès general. Per això dic que hem de tornar a fer els consensos bàsics. I la segona part és que ho hem de fer amb una comunicació diferent, perquè en l'economia de l'atenció, avui dia, i amb les xarxes socials i la comunicació digital, la paciència cognitiva, l'atenció de la gent dura entre 5 i 7 segons. Entre 5 i 7 segons, ho sabeu, la comunicació. És a dir, que nosaltres no podem... no podem fotre un rotllo a la gent de mitja hora explicant-li com serà el futur, perquè l'hem perdut els 30 segons. Llavors, hem de canviar, no només hem de reconstruir un relat, sinó la forma en què expliquem, que fem pedagogia sobre això, hem de captar l'atenció, no hem d'explicar tot en 5 segons, sinó en els primers 5, 7 o 30 segons hem de ser capaços de que la gent concentri l'atenció en el que volem dir. Si no ho fem, els hem perdut, i sobretot els joves.
Albert, hem perdut els joves?
No, en absolut. A mi m'ha agradat sentir molt el Pau Solanilla, discrepo molt amb ell, sap? Perquè, clar, amb el que ell ens ha dit, Max Weber en el seu moment era extrema dreta. Max Weber, un dels teòrics de l'esquerra. Però, bueno, més que res perquè... quan s'està posant paradigmes de canvi i de transformació, tot és extrema dreta. No, és que el que ha fallat és l'esquerra i el centre-esquerra. Ha fallat. I ha fallat estrepitosament. És a dir, l'esquerra i el centre-esquerra estan ancorats en el segle XIX. Té raó. Es pot donar un missatge de progrés? Efectivament, es pot donar. El que passa que no es pot donar com es donava al segle XIX, ni tan sols al segle XX. Però, clar, esquerra, centre-esquerra i fins i tot diria centre han estat contra les xarxes socials, han estat contra tot això. L'Europa que tenim avui ha optat per la intel·ligència artificial dèbil en contra de la intel·ligència artificial forta dels Estats Units i de la Xina. Bé, podem donar una imatge de progrés, sí, però quin progrés? Per darrere dels Estats Units i per darrere de la Xina, no? Per tant, hauríem de canviar, alterar una mica el nostre discurs. L'extrema dreta, jo no sé qui són l'extrema dreta avui en dia, des del punt de vista politològic, ja sé que hi ha politòlegs ancorats, esquerra, centre, dreta, doncs avui no ho sé, jo no ho tinc clar. Jo fa molt temps que no he tingut clar què és esquerra, què és centre i què és dreta.
Albert, jo diré què és l'extrema dreta. Aquells que ahir van proposar expulsar 8 milions de persones, d'immigrants, amb fills nascuts a Espanya, que proclamen que hi haurà el gran reemplaç a Europa. Aquesta, per exemple, és l'extrema dreta.
Però
després hi ha forces dretes.
Però deixa'm fer-te una pregunta. Deixa'm fer-te una pregunta. Aquestes persones, ara no vull defensar ningú, però aquestes persones que han entrat de manera il·legal en un país, han comès un delicte?
Les persones que volen expulsar, la majoria han arribat i estan a Espanya de forma legal. Inclús hi ha nens...
Els que estiguin de forma legal en un país, a Espanya o qualsevol país, no han de tenir cap problema, m'imagino. El problema és que a mi, a casa meva, mentre que jo vull, partim d'aquesta base, mentre que jo vull, estem en un país, estem en una Europa, i ara es comença a canviar una mica el paradigma, que hem estat financiant ONGs amb diners públics que han estat anant a buscar gent algunes costes d'uns països determinats.
Això és un tema molt complex, però això...
Que és un discurs d'extrema dreta, diràs.
Però tu deies, qui és l'extrema dreta? Jo et responc, l'extrema dreta és aquesta que proposa... Es va expulsar els jueus, com tu bé saps, el 1492. I ara estem tornant a voler expulsar 8 milions de persones d'Espanya.
No és el mateix. Mira, però
això
que
és l'extrema dreta.
El 1492... es va expulsar els jueus perquè no va voler els Reis Catòlics pagar el crèdit que devien amb els jueus.
És igual, no,
no
podem...
Però fixa't,
és l'extrema dreta, que vol expulsar la gent de forma inhumana i indiscriminada.
Jo el que t'estic dient és, de la mateixa manera que hem trencat les lleis, recuperem-les. Abans ho parlàvem. Aquí ens hem convertit en un país que no sabem si sí o si no. Parlàvem de lo que em va costar a mi el meu empadronament a una persona legal, quan a una persona il·legal empadronament és immediat. Estan passant coses que les forces polítiques tradicionals han deixat fer i els hi han marmat el terreny altres forces que els hi estan dient a la gent: mireu que us estan fent aquesta gent.
Albert,
aquesta gent, els tradicionals, no estan fent res. Llavors, qualificar d'extrema dreta gent que vol tornar a la legalitat vigent, perquè hi ha coses que s'estan fent il·legals, és com que la gent que veu casos de corrupció se l'acusa de burros, que això saps que ha estat passant. M'entens?
Albert, només un lleuger matís, que a més, sí. Les persones no són il·legals. El que sé, poden estar en situació il·legal o poden estar en situació irregular, però és que és un terme que...
Perdona, la persona és legal en un país o és il·legal en un país? Estem parlant d'això. O sigui, vosaltres, m'imagino, perquè no us he vist els documents de documentació, sou legals, com jo, en aquest país. El que no sigui legal és que no té els papers.
La seva situació, però clar, una persona com a persona no és il·legal.
No, en un país sí que és il·legal. No, aquest bueno, matís, és... Joan, aquest matís no te l'accepto.
Discrepem.
L'ésser humà com a tal és ésser humà. Aquí no discutirem res. Però la persona o és legal en un país o és il·legal en aquell país. Perquè ens hauríem de recordar quan no podíem entrar a França perquè necessitàvem un permís per poder entrar a França. Per tant, nosaltres hauríem sigut il·legals a França si no entràvem amb aquella documentació. Ara, això és un avantatge de la Unió Europea, és a dir, tenim el sistema Schengen que ens permet lliure circulació, però ens permet lliure circulació a nosaltres, ciutadans d'aquests països. Per tant, a casa meva, torno a repetir, a casa meva, i aquí us parlo tant com a politòleg, com a sociòleg, com a ciutadà, a casa meva, entre qui jo vull, podem ser bonistes i dir, ah, escolta, passa res, que entri qui vulgui. No sé si ho faries tu a les portes de casa teva, això.
Doncs gairebé estem arribant a les 12 i també ens agradaria una reflexió final per part d'en Pau Solanilla.
Bueno, jo crec que ningú discuteix que el fenomen de la immigració il·legal s'ha de combatre. Uh-huh. El problema és que Europa no té els mecanismes establerts per poder fer una migració legal i ordenada. Europa necessitarà de 70 a 80 milions d'immigrants econòmics fins a 2050. A Espanya, 8 milions. Uh-huh. Si no tenim un sistema ordenat, és a dir, no s'ha d'estar en contra de la immigració, la necessitem, hem d'estar en contra de la immigració il·legal, però la responsabilitat de que no hi hagi mecanismes legals ordenats i eficients és de les institucions.
D'acord, doncs us agraïm a tots dos, perquè en el fons aquí al final hi ha hagut una discrepància, però una discrepància en el fons que és sana, perquè clar, no deixa de ser un debat que està a peu de carrer, i per tant doncs us agraïm aquest grau de respecte, però també de confrontació entre dues idees que ha quedat molt clar que són enfrontades. Joaquim, ho hem de deixar aquí perquè el temps se'ns ha tirat a sobre, són les 12.
Bueno, no hem pogut parlar d'altres temes, però el tema que hem tocat és un tema també, com deies tu molt bé, d'interès social i de debat del carrer, i que a més doncs, bueno, vam poder-lo debatre aquest dissabte a Calonge de manera extensa.
Doncs Albert, moltes gràcies i fins la propera.
Ha estat un plaer, de veritat.
Pau, moltíssimes gràcies també i fins la propera.
A vosaltres i una abraçada a l'Albert, sempre és un plaer.
I a tots vostès, doncs com sempre, amb el Joaquim, deixem l'Hora d'Europa, doncs això en su salsa, perquè escolta'm,
salsa,
això,
total.
Això ha anat pujant, però clar, és un debat que hi ha a nivell de carrer, que és molt interessant sempre doncs tractar-lo. Bon estiu, Joaquim.
Bon estiu, ens retrobem al setembre.
I a tots vostès, com sempre, gràcies per l'atenció, són les 12, que passin un molt bon dia i fins demà.